TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 25 de setembre, en què parlam de migració irregular. Les màfies sobrecarreguen les barques que transporten persones des d'Algèria cap a les Balears. Un informe de l'ONG Fòrum Tunisià pels Drets Econòmics i Socials assegura que des de l'any 2023 el nombre de passatgers que van en aquestes embarcacions s'han duplicat. Segons els experts en migració, això incrementa el nombre de naufragis i les morts en la ruta cap a les illes. Ho explica el doctor en història i especialista en migració, Dago Comenan.
Pero ahora con las redes que se está poniendo en marcha, eso es para ellos es una ganancia. Entonces, cuanto más cargada va el barco, mejor, porque primero saben que es una ida, este barco nunca va a volver.
Avui el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, serà a Formentera, on parlarà sobre la crisi migratòria amb sindicats policials i amb associacions de la Guàrdia Civil. Tot d'una ho ampliam en un informatiu en què destacam també altres qüestions. I començam amb una notícia de darrera hora. Un motorista ha perdut la vida avui matí en un xoc frontal contra un vehicle a la carretera de Calambosc.
Els fets ja han ocorregut a les 7. Tot apunta que la moto hauria envaït el carril contrari. Com a conseqüència de la col·lisió, la moto i el conductor, que ha sortit despedit 20 metres, s'han calat foc. A l'arribada del 061, el pacient estava sense vida i amb parts del cos calcinades. La passatgera del cotxe, una lota jove, ha estat traslladada a la clínica Joaneda amb ferides lleus.
I la Policia Nacional i els inspectors del govern han detectat 11 infrahabitatges en un solar de Manacor.
El propietari cobrava als llogaters una mensualitat malgrat que estaven en condicions insalubres. S'hi acumulaven restes de fems, residus orgànics i brutó. El govern ha obert diligències per poder obrir un expedient sancionador.
I de la política, la portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Gari Duran, ha deixat l'acte de regidora i també la política.
Assegura que ho fa per motius personals. Duran es va incorporar a les llistes de Vox com a independent per substituir Sandra Barceló, que havia dimitit després de ser condemnada per una agressió a un bar.
I tot mentre es tensen de nou les relacions parlamentàries entre el Partit Popular i Vox.
Dimarts, el Parlament ha de convalidar el decret de projectes estratègics en què el govern vol transformar l'economia illenca. Vox exigeix que el PP compleixi els acords pressupostaris per votar-hi a favor, però els populars hi treuen ferro.
I avui està previst que surti des de Cartagena el vaixell militar de l'exèrcit espanyol que s'ha mobilitzat per protegir la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza i a la qual viatgen activistes de les Balears.
Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Nova York, on participa a l'Assemblea General de l'ONU. També ha intervengut el rei Felip VI, que ha demanat aturar la massacre a Gaza.
Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa.
Durant el discurs no ha fet servir paraula genocidi.
Pedro Sánchez defensa la innocència de la seva dona Begoña Gómez i del seu germà investigats en causes judicials.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermana y mi mujer pues son inocentes.
I ho fa just després que el jutge Peinado ha proposat que sigui un jurat popular qui jutgi Begoña Gómez per malversació de fons públics.
El magistrat l'ha citat aquest mateix dissabte hora baixa per informar-la de les imputacions que hi ha sobre ella.
I en els esports, derrota del Mallorca per un gol a 0 contra la Real Societat. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. El Mallorca continua una jornada més sense guanyar i ja en són 6. Ahir vespre va perdre Sant Sebastià. Miquel Oyarzabal va marcar l'únic gol del partit a l'inici de la segona part. Al minut 80 el VAR va ratificar un penal que l'àrbitre havia assenyalat a favor del Mallorca per unes possibles mans de Barrene. Els de Arrasate continuen penúltims a la classificació amb només 2 punts i dissabte rebran l'Alavés a Sant Moix. Un Alavés que va empatar ahir a 1 al camp del Getafe i també jugat ahir a l'Atlètic de Madrid 3, Rayo Vallecano 2.
I pel que fa al temps, avui han començat la jornada amb precipitacions en punts localitzats de les illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem despertat amb algunes pluges, principalment a punts del nord-est de Mallorca i també a Menorca. Unes precipitacions que, de moment, encara continuen actives i, de fet, fins al capvespre encara podrien continuar. Ruixats locals que no esperen que deixin un valors acumulats gaire destacables. A la resta del territori, a una bona part de Mallorca i a les Pitiuses, esperen que el sol sigui el protagonista. De fet, en aquests indrets, el termòmetre podria augmentar una mica respecte d'ahir. Continuarem amb un valors relativament baixos, esperant deixant que en aquests indrets els valors màxims girin entre els 25 i els 27 graus aproximadament. Però sí que de forma progressiva fins al cap de setmana notaran com el termòmetre va a més. D'altra banda, el vent en conjunt bufarà fluix principalment de gregal, també de mestral a punts del nord de Mallorca, i això farà que a la costa més exposada el panorama marítim estigui marcat per la maror. En canvi, molta més calma a les zones que es trobaran a recer. Ara mateix tenim a les Pitiuses 15 graus a Santa Eulària i de nou a Eivissa. A Mallorca, 13 graus a Sa Pobla, 14 a Deià i 16 a Llucmajor. I a Menorca, 17 graus a Maó i 18 a Ciutadella.
Són temperatures d'ara quan són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i en Sal López. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Es duplica el nombre de migrants que cada barca transporta des d'Algèria cap a les Balears. Experts en migració han detectat que des de l'any 2023 els contrabandistes sobrecarreguen aquestes embarcacions. Si abans hi viatjaven entre 10 i 13 migrants, ara transporten 23 persones. Són dades que recull el darrer informe de l'ONG, el Fòrum Tunisià pels Drets Econòmics i Socials, i al qual hi ha tingut accés i IB3 Ràdio. Un document que situa aquesta situació com a l'origen de l'increment dels naufragis i de les morts de la ruta migratòria cap a les illes, i que també reforcen altres veus expertes en migració. Carme Moreno, que és el que detalla el document.
El Fòrum Tunisià explica que fins a l'any 2023 les barques que sortien d'Algèria cap a Espanya transportaven entre 10 i 13 persones. Ara els contrabandistes carreguen les embarcacions amb 23 persones. Segons l'ONG, des que els guardacostes espanyols han endurit els controls prop de Màlaga i Almeria, ha crescut el nombre de persones que es dirigeix cap a les Balears. El doctor en història, especialista en migració, seguretat i relacions internacionals, Dago Comenan, dona més detalls de com és la travessia.
Antes, como decía, la gente lo hacía, cierto, con interés económico, pero no era el primer interés económico, pero ahora con las redes que se está poniendo en marcha, eso es para ellos, es una ganancia. Entonces, cuanto más cargada va el barco, mejor, porque primero saben que es una ida, este barco nunca va a volver.
El Fòrum Tunisià denuncia que els agents de seguretat algerians venen a les màfies les embarcacions que prèviament han confiscat. Dago Comenan diu que aquestes màfies es dediquen a traficar en les persones i que estan ben organitzades.
La Fuerza de Seguridad han desmantelado los grupos pequeños, los pescadores. Ahora mismo lo que se da es el surgimiento de grupos muy importantes, muy organizados y con mucho dinero para poder pagar a la Fuerza de Seguridad para que hagan la vista gorda hacia sus actividades.
L'informe del Fòrum Tunisià recull testimonis de casos de violència sexual i violacions contra dones comesos per agent de les forces de seguretat algerianes. Una altra amenaça criminal seriosa, diu l'informe, és el fet que dones i infants es veuen obligats a demanar almoina al carrer, forçats per aquestes màfies que trafiquen amb ells. Però també hi ha altres casos, com les expulsions massives.
Se declaró también, se registró también casos de abusos sexuales a mujeres migrantes que están en territorio de Argelia, especialmente en la frontera con Túnez, ¿no? Por parte de la Fuerza de Seguridad, deportaciones abusivas y masivas, destrucción de documentos, incluso oficiales de ACNUR, presión sobre las organizaciones de ayuda.
L'informe recull testimonis i entrevistes com la d'un camerunès que va aconseguir escapar d'una batuda policial. Ara la situació, diu, aquí és realment una bogeria. La policia va destrossar moltes cases, va ficar tothom dins casa seva i es va endur tots els migrants. L'informe assenyala que els agents varen saquejar cases i varen destruir o confiscar les pertinences dels migrants.
Però no només ha canviat l'ocupació de les barques, també és diferent el perfil dels migrants que arriben a les Balears, segons ha explicat el Congrés la ministra d'Inclusió, de Seguretat Social i de Migracions. Elma Saiz detalla que si abans eren majoritàriament, per no dir totalment, homes d'origen magrebí, ara de cada vegada arriben més dones i nuclis familiars d'altres països africans.
La ministra reconeix que la situació que viuen ara les Balears romp la tendència a la baixa que sí que registra les Canàries o a la costa de la península. Per això confia que, tal com ha passat allà, els contactes diplomàtics també ajudin a reduir aquesta ruta amb Algèria.
Desde el 1 de enero al 15 de septiembre de este año ha disminuido el número de llegadas por vía marítima un 34,2%. En el caso de Canarias, el descenso es aún mayor, llegando al 53,3%. Esa hoja de ruta es la que nos guía y nos va a permitir afrontar la situación de Baleares.
La diputada popular Sofía Acedo critica la gestió i lamenta la sobrecàrrega del servei d'estrangeria.
Su gestión migratoria es un absoluto fracaso. Hay un colapso de servicios, un desbordamiento del sistema de asilo, por cierto, los más perjudicados de su modificación del reglamento de extranjería, un drama humanitario en nuestras costas y un descontrol de flujos e irregularidad sobrevenida cada vez mayor y sin visos de solución.
I el diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, també critica la situació d'estrangeria a l'hora que carrega contra la negativa del govern balear a acollir menors de les Canàries.
Ha estat de vergonya. I hem maltratat els drets dels menors. I això és el pitjor i el que no es pot consentir. Senyors del Partit Popular, senyors de Vox, han violentat els drets dels menors a una acollida digna. I això no es pot permetre. Els drets humans estan per davant de tot.
Per cert, que avui el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, serà a Formentera, on parlarà sobre la crisi migratòria amb sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil. També hi serà la presidenta del govern i líder de la formació a les Balears, Marga Proens. Abans, però, presidirà la reunió del Consell de Govern, que de manera extraordinària es farà en dijous i a Formentera, al Far de la Mola.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I hem de parlar d'un accident mortal avui matí a Menorca. La víctima és un motorista que ha perdut la vida en xoc frontalment contra un vehicle a la carretera de Calen Bosch.
Ha estat fa només una hora, d'haver les 7 del matí. Tot apunta que la moto ha envaït el carril contrari. A conseqüència de la col·lisió, el conductor ha sortit disparat uns 20 metres i la motocicleta s'ha calat foc. A l'arribada del 061, el pacient ja era mort amb cremades greus a bona part del cos. La passatgera del cotxe, una dona jove, ha estat traslladada de la Clínica Joaneda amb ferides lleus.
La Policia Nacional i agents del Servei d'Inspecció d'Habitatge del Govern han detectat 11 infrahabitatges a un solar de Manacor. Tot i estar en condicions insalubles, el propietari en feia negoci, cobrava els llogaters una mensualitat.
El recinte inspeccionat presentava unes condicions precàries d'habitatge i d'higiene, amb acumulació de restes de fems, residus orgànics i brutó. També tenien banys compartits, així com mancances de seguretat i de serveis bàsics. El Govern ha obert diligències per poder obrir un expedient sancionador. José Luis Mateo es conseller d'habitatge.
Des de Asuntos Sociales de Manacor, pues también ya se han puesto en contacto para tratar de dar solución a esta situación de esas personas que se hallan en esta tan delicada situación de vulnerabilidad.
La creació d'infrahabitatges està tipificada com una infracció molt greu amb multes de fins a 90.000 euros. Cada barraca se sanciona de forma separada, per tant, el càstig econòmic podria arribar en aquest cas concret als gairebé 1 milió d'euros.
No solo se lucren, sino que abusen de esta situación y que encima provoquen pues daños a otros que estan en esta situación de vulnerabilidad extrema.
Els infrahabitatges estan ubicats en uns terrenys pròxims a l'hipòdrom de Manacor.
I el judici de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa arriba a la recta final amb la lectura dels informes de les parts. El fiscal considera que els acusats varen amagar i falsejar informació als afectats sobre una trentena de promocions d'habitatge a Mallorca que no es varen construir mai.
El fiscal anticorrupció Joan Carrau demana 15 anys i 9 mesos de presó per a Carlos García Roldán, considerat el cap de la trama. Per al seu soci, Michel Pilato, demana 10 anys de presó. Per a la resta d'encausats ha rebaixat lleugerament la petició inicial. Carrau sosté que no només es va amagar informació, sinó que se'n va falsejar sobre la propietat del sòl, sobre el finançament, sobre els anuncis de les promocions, la possessió de les llicències i sobre l'inici de les obres.
I a Eivissa, un incendi ha afectat 3 hectàrees de terreny industrial i d'agrícola a l'avinguda de Sant Agustí de Calabou, al municipi de Sant Josep. Les flames es varen originar ahir migdia a les 3 en una finca on es dipositen embarcacions, però es va estendre també alguns terrenys agrícoles adjacents. 2 mitjans aeris i una trentena d'efectius de l'Ibenat i el cos insular de bombers varen aconseguir sufocar les flames a les 9 de la nit, en quedaren calcinats 4 embarcacions, 2 més han estat afectades, a més de diversos materiales de construcción de una nau propera.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:15 del matí, continuem amb la crònica política, quan són les 8:15. La portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Gari Duran, ha deixat l'acte de regidora i la política per motius personals.
Duran es va incorporar a les llistes de Vox com independent des que va substituir Sandra Barceló. Aquesta havia dimitit després de ser condemnada per una agressió a un bar. Fins ara, Gari Duran ha estat la portaveu del grup municipal.
Tot mentre es tensen de nou les relacions parlamentàries entre el PP i Vox, dimarts el Parlament ha de convalidar el decret de projectes estratègics en què el govern vol transformar l'economia illenca. Vox exigeix que el PP compleixi els acords pressupostaris per votar-hi a favor, però els populars hi treuen ferro.
Els d'Abascal lamenten que el PP es negui a admetre a tràmit la seva proposta per fer vehicular el castellà a les escoles. El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, diu que no se sent respectat.
Primero, porque no estamos de acuerdo con la integridad del decreto. Y segundo, y lo más importante, nosotros no estamos obligados a votar todo lo que presente el Partido Popular. Si el Partido Popular quiere los votos de Vox, tendrá que negociar con Vox.
El portavoz parlamentari popular, Sebastià Sagreres, està convençut, però, que dimarts aconseguirà convalidar el decret de projectes estratègics amb el vot de Vox.
Basta que mos diguin de quina manera de ses que he plantejat o qualsevol altre que se'ls vulgui ocorrir a ells, volen que ho facem. Lo que no farem ara és cedir a coses per les quals no varen cedir durant l'acord de pressupost.
El socialista Marc Pons, en canvi, no veu tan clar que el Partit Popular sigui capaç d'aprovar la norma sobre projectes estratègics.
Quedaran tots sols perquè, per el que estem veient, ningú dona suport en aquest decret llei de projectes estratègics. I crec que això també hauria de fer reflexionar en el Partit Popular. Quan jugues a diferents bandes i acabes enganant a tothom, acabes retractat.
Per cert, que els socialistes demanaran un minut de silenci per les víctimes de Gaza. El PP hi està d'acord, però com varen fer ahir al Congrés, demanaran que també s'incloguin els israelians que varen morir a mans de Hamas.
I parlant de Gaza, l'exèrcit espanyol ha mobilitzat un vaixell militar per protegir la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza. La Global Summit, en la qual viatgen activistes de les Balears, ha patit un seguit d'atacs amb desenes d'explosions en aquests darrers dies.
L'embarcació sortirà avui mateix des de Cartagena, segons ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Nova York, on participa aquest dies a l'Assemblea General de l'ONU.
Que el gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad.
Sánchez també confirma que altres països amb integrants al grup d'embarcacions que volen dur ajuda humanitària fins a la franja ja ha pres la mateixa decisió, com per exemple Itàlia, mentre la flotilla Global Summit la conformen desenes de vaixells que van sortir de diversos indrets, entre els quals per exemple Barcelona o Tunis, amb l'objectiu de trencar el bloqueig a Gaza. Entre els més de 500 voluntaris integrants de la flotilla hi ha per exemple la coordinadora de Podem aquí a les Illes, Lucía Muñoz. Israel, tanmateix, ha vinculat els membres de la flotilla amb el grup islamista Hamas i ha reiterat que no permetrà que accedeixin a la zona de combat.
I sobre la massacre a Gaza, el rei Felip VI ha dit això.
No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio. Ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas, ¿con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa.
En la seva intervenció en nom d'Espanya, davant l'Assemblea General de l'ONU, el monarca ha clamat aturar la massacre a Gaza.
I ha demanat alhora que la comunitat internacional no miri cap una altra banda davant la devastació i els bombardejos sobre la franja. Felip VI ha dit que dol i costa d'entendre el que està fent en aquest moment Israel a Gaza, sense fer servir, això sí, la paraula genocidi, com va fer Pedro Sánchez.
I la delegada del Govern Central contra la violència masclista compareix avui en el Congrés per donar explicacions sobre les incidències de les polseres de control telemàtic contra els agressors. Aquí, a les Balears, n'hi ha 85 d'actives.
Carmen Martínez arriba avui a la Cambra Baixa després que ahir demanassin la dimissió de la ministra d'Igualtat, Anna Redondo. La reprovació va tenir el suport de PP i Vox i l'abstenció d'Esquerra Republicana, Junts, BNG i Coalició Canària. El president del Populars, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la destitució de la ministra d'Igualtat, mentre que Anna Redondo ha insistit que cap dona ha estat assassinada i ha acusat la dreta de voler devaluar les polítiques feministes.
Esto solamente se puede arreglar con soluciones y con dimisiones. Y por tanto, yo vengo a solicitar, en primer lugar, transparencia. No vale la ley del silencio impuesto por un gobierno tan locuaz para otras cosas. El presidente del gobierno lleva unas semanas sin dar ni una explicación.
Tenemos que alzar la voz porque en el fondo de lo que se trata es de devaluar todas las políticas feministas que hemos construido entre todas con muchísimo esfuerzo durante décadas.
En tot cas, ni el Tribunal Superior de Justícia ni la Fiscalia tenen constància d'absolucions de maltractadors a les Balears a causa de les errades.
Tota aquesta polèmica generada al voltant del sistema ha augmentat la confusió de les víctimes que duen aquests dispositius. Per Esperança Bosch, psicòloga i també membre del lobby de dones, el més important és que s'aclareixi què és el que ha passat.
Sí que s'hauria de donar una informació més clara de si ha pogut haver-hi o no dones afectades i en quin grau, que amb molta facilitat se poden anar generant bulo, generant mentides o generant confusió. I això és el darrer que necessiten les dones que duen aquest dispositiu i que, per tant, s'han d'estar protegint d'un home que les vol fer mal.
Bosch assegura que és un sistema millorable i, de fet, els jutges opten per altres mesures de protecció, com, per exemple, les ordres d'allunyament per problemes que donen els receptors. Des de l'any 2009 s'han activat un total de 341 dispositius telemàtics per protegir les víctimes a l'arxipèlag.
Són ara les 8 i 22 minuts. I avui també destacam que el govern i l'executiu central han acordat que el segon cable elèctric que ha d'unir Mallorca i Menorca s'inclogui finalment en la planificació d'inversions amb horitzó 2030.
Parlam d'un projecte que ha d'ajudar a completar la transició energètica a Menorca i tenir major seguretat amb el subministrament elèctric. A part, també es culminarà el segon cable entre la península i Mallorca. Joan Groisart és el secretari d'Estat d'Energia.
Una nova interconnexió Mallorca en la península, que estava ja prevista i se consolida en aquesta planificació. Un nou enllaç, una nova interconnexió entre Mallorca i Menorca. Actuacions diferents que permeten integrar més energies renovables a Balears i, per tant, avançar en la descarbonització. I també, efectivament, electrificació de ports, que és molt important per reduir emissions, millorar qualitat de l'aire a les ciutats.
La proposta també preveu l'electrificació dels ports de Palma, de Mó, d'Alcúdia i d'Eivissa. Els vaixells es podran abastir des de terra, evitant emissions i la integració de renovables.
I a Eivissa, l'opció de construir una incineradora s'imposa davant del trasllat de residus a Mallorca en l'estudi de participació que ha encarregat el Consell d'Eivissa. Un resultat, però, amb matisos. Dani Manau.
Efectivament, i és que l'estudi s'ha dividit en dos grups de participació. D'una banda, aquell format per administracions, grups ecologistes, empresarials i polítics, en què l'opció de construir una incineradora ha estat la més votada. En canvi, el grup format pels ciutadans s'ha inclinat pel trasllat de residus a Mallorca. Amb tot, l'estudi atorga un pes del 85% al primer grup, el d'administracions, entitats verdes i patronal, i només un 15% a l'opinió ciutadana. El president del Consell, però, diu que és aviat per prendre una decisió en aquest moment. Escoltem Vicent Marí.
La diferència no és molt alta entre una i una altra opció. Vull dir, està bastant equilibrat, com dic, amb una lleugera avantatge construir una planta a Silla d'Eivissa. La pregunta, és suficient aquestes dades per decidir avui que Eivissa hi té que veure una planta incineradora? Jo diria que no, que és massa pronta per decidir.
El president del Consell ha dit que caldrà observar com funciona el pla pilot de trasllat de residus a Mallorca, que s'engega al novembre, i ha recordat que el trasllat ara per ara és necessari perquè caldrien 10 anys per construir una incineradora i la vida útil de l'abocador de Canaputxa ja no va més enllà dels 3 anys.
I manquen uns segons per arribar a les 8 i 25 minuts. Moment ara per als esports.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem la informació esportiva, Magda, parlant de la derrota del Mallorca per un 1-0 contra la Reial Societat.
Així és, el Mallorca continua una jornada més sense guanyar i ja en són 6. Ahir vespre va perdre Sant Sebastià. Miquel Oyarzabal va marcar l'únic gol del partit a l'inici de la segona part, al minut 48, i al minut 80 el VAR va ratificar un penal que l'àrbitre havia assenyalat a favor del Mallorca per unes possibles mans de Barrena i ja no es va moure el marcador. Jago Barrasate va treure un 11 amb 7 canvis respecte al darrer partit de Lliga per afrontar aquesta jornada d'entre setmana. Samu Costa va d'entrar per Omar Mascarell al minut 44, que va deixar la gespa lesionat. Derrota dura i males sensacions. César Rasate.
Jodido, es una derrota dura, otra vez, en un partido que no hemos estado bien. Hemos llegado al descanso con ese empate, pero la Real estaba siendo mejor y cuando crees que puedes mejorar el segundo tiempo, puedes crecer, concedemos un gol de un saque de banda a favor y a partir de ahí hemos querido, pero no hemos podido y es una derrota dura. Bueno, los resultados no es que no sean buenos, son malos. Y es verdad que no hemos estado bien, sobre todo el primer tiempo. Creo que hemos estado a merced de la Real. Y sobre todo con balón no hemos estado bien, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que necesitábamos frescura, necesitábamos hacer cambios, pero es difícil puntuar en primera división cuando haces un primer tiempo así, aún y todo. Pues bueno, hemos llegado con esas opciones pensando que íbamos a mejorar y ese gol nos ha lastrado. Bueno, hay que mejorar y es una derrota dura, pero es que en tres días tenemos un partido vital, clave, y tenemos que ya poner el foco ahí.
En aquesta mateixa línia, el jugador del Mallorca, Antonio Sánchez, que va ser una de les novetats a l'11.
Bueno, yo creo que una cosa va con la otra. Cuando los resultados son buenos es difícil tener malas sensaciones. La sensación es mala, pero bueno, yo creo que es momento de estar juntos, el vestuario, el grupo, hacernos fuertes en eso, que yo creo que es lo que nos ha llevado a mirar hacia arriba estos últimos años y bueno, a partir de ahí intentar buscar una mejor sensación y que con eso vengan los resultados buenos.
Mateu Josep va tenir la millor ocasió pel Mallorca i va protagonitzar més una possible caiguda dins l'àrea que ni àrbitre ni VAR no varen assenyalar.
Cuando pierdes un partido siempre hay cosas, ¿no?, que mejorar y nos vamos a poner a ello. Una pena ahí la acción que tengo yo que te da el empate, te da ese, ¿no?, ese boost que te puede dar pues empatar el partido. Yo creo que hemos estado bien, mejor en la segunda parte, pero bueno, ahí tengo que hacer autocrítica, mejorarlo en el entreno y dar más al equipo en esas situaciones.
Amb aquesta derrota per un 1-0 a Noita, els d'Arrasate continuen penúltims a la classificació amb només 2 punts, els mateixos que té el Girona, que es coe. Dissabte el Mallorca rebrà l'Alavés a Sant Moix, un Alavés que va empatar ahir a 1 al camp del Getafe i també jugat ahir a l'Atlètic de Madrid 3 Rayo 2. Avui es tanca la jornada amb els dos darrers partits d'aquesta jornada 6, a les 7:30 Osasuna Elx i a les 9:30 Reial Oviedo Barça. Ahir també es va jugar la primera jornada de l'Europa League amb l'empat entre el Betis i el Nottingham Forest a 2 i avui serà el torn del Celta que jugui al camp de l'Stuttgart a les 9 del vespre. I ahir es va celebrar per segon any consecutiu la gala del futbol menorquí amb l'objectiu de retre homenatge als triomfadors de la temporada passada, com són el Menorca, el campió juvenil preferent i l'Sporting de Mahó, que va guanyar la Lliga Regional Preferent. També va ser premiat per la seva trajectòria a primera divisió Francesc Rosselló i entre els joves talents destacam Elisa Ramos, que ja ha anat convocada amb la selecció espanyola sub-15.
Se ve que me tienen en cuenta y sé que aquí en Menorca es un poco difícil por el simple hecho que estamos en una isla y no hay muchas oportunidades, pero sé que con esfuerzo y constancia todo esto se puede conseguir.
I en bàsquet, l'Azul Marino encetarà aquest dissabte a la pista de l'Ardoy de Navarra una nova temporada a la Lliga Challenge. L'objectiu per aquesta temporada no pot ser altre que l'ascens a la màxima categoria. Sentim el seu entrenador, Alberto Antuña, en declaracions a IB3 Ràdio.
La plantilla, también la estructura que envuelve al club, el cuerpo técnico, todo se ha profesionalizado aún más, todo es un pasito mejor y yo creo que eso también ayuda que con una mejor plantilla y con todo lo que alrededor del equipo se tiene sea aún mejor, bueno, se crea de manera aún más sòlida, que el objetivo es muy claro y que podemos lograrlo.
El debut de l'Azul Marino no és dissabte, sinó diumenge a la pista de l'Ardoy a les 12 del migdia. I el Palmer Bàsquet no debutarà. Sant Moix, el club ha anunciat que el primer partit de la temporada primera FEP, aquest diumenge a les 6 contra el Palència, es jugarà al Palau d'Esports d'Inca per mort de les obres de millora al Palau d'Esports de Sant Moix. I en atletisme, Esperança Cladera ja és a Mallorca després de disputar el Mundial de Tòquio. L'atleta de Muro està molt satisfeta amb la cinquena posició aconseguida a la final de 4% relleus.
Sí que intento anar per feines. En aquell moment jo li havia d'entregar el testimoni a Jael i havia de fer una carrera impecable. I ja un pic vàrem acabar. Sí que només entregar Entrant a Mari B a la meta, jo ja em vaig posar a plorar perquè varen sortir totes les emocions que les teníem a flor de pell i ja sí que varen poder disfrutar i ser conscients de realment ja on érem.
Ha estat la millor temporada de Cladera i de les seves companyes que han igualat el millor registre d'Espanya en aquesta prova mundial.
Gràcies, Magda. Són gairebé les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassam ara quines seran les claus d'aquest dijous. Les màfies sobrecarreguen les barques que transporten migrants des d'Algèria cap a les Balears.
Un informe de l'ONG Fòrum Tunisià pels Drets Econòmics i Socials assegura que des de l'any 2023 el nombre de persones que viatja en cada una d'aquestes embarcacions s'ha duplicat.
Avui està previst que surti des de Cartagena el vaixell militar de l'exèrcit espanyol que s'ha mobilitzat per protegir la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza i a la qual viatgen activistes de les Balears.
Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Nova York, on participa a l'Assemblea General de l'ONU. També ha intervengut el rei Felip VI, que ha demanat aturar la massacre a Gaza.
I la Policia Nacional i inspectors del govern han detectat 11 infrahabitatges en un solar de Manacor.
El propietari cobrava als llogaters una mensualitat malgrat estaven en condicions insalubres. S'hi acumulaven restes de fems, residus orgànics i brutó. El govern ha obert diligències per poder obrir un expedient sancionador.
A les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí. Per a la informació de cada illa, un motorista ha perdut la vida avui matí en un xoc frontal contra un vehicle a la carretera de Cal en Bosc, a Ciutadella. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els fets han ocorregut a les 7 del matí. Tot apunta que la moto hauria envaït el carril contrari. A conseqüència de la col·lisió, la moto i també el conductor, un home de 55 anys que ha sortit disparat d'una vintena de metres, s'han calat foc. A l'arribada del 061, el pacient estava sense vida i amb parts del cos calcinades. La passatgera del vehicle, una noia de 28 anys, ha estat traslladada amb ferides lleus a la Clínica Joaneta.
I una setantena de persones es varen concentrar davant l'Ajuntament de Llumajor per protestar per la recollida de fems a Serenal. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. El protestant denuncien que durant tots els mesos d'estiu hi ha hagut acumulació de fems, cosa que, segons el seu pare, genera molta de pudor tant a Serenal com també a les urbanitzacions del terme. Fins a 9 persones varen arribar a intervenir ahir al ple per denunciar aquesta situació i a la vegada demanar la dimissió de la batllessa popular Xisclas Colas, qui assegura que la concessionària fa feina en una situació de pròrroga i per això diu que ara mateix estan redactant un nou plec de condicions.
I Eivissa dedicarà la major part dels 4 milions que rep cada any del govern en concepte de capitalitat a les àrees de neteja, seguretat i de mobilitat. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Així mateix, el Consell d'Eivissa aportarà 1,7 milions d'euros que es destinaran a l'ampliació de Can Ventosa i a la reforma del carrer Comte Rosselló, que dona accés al barri de la Marina. Per la seva banda, el vicepresident del govern, Antoni Costa, s'ha mostrat obert a que s'incrementin en el futur els 4 milions que rep Eivissa com a capital de l'illa.
I avui també parlam de l'acte de l'obertura de l'any judicial a les Balears, que enguany es farà a Menorca. Serà presidit pel president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, a la sala de vistes dels jutjats de Mo. I aprofitant aquesta acte d'obertura de l'any judicial a les Balears, saludam Alejandro González Mariscal de Gante, que és el portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura, que és la majoritària entre els jutges. Bon dia.
Hola, muy buenos días.
Com cada any en aquestes dates, s'aprofita el dia d'avui aquest acte d'inici del curs judicial a les Illes per fer balanç de la situació de la justícia a les Balears. Quina valoració en faríeu vosaltres com a associació majoritària dels jutges?
Pues como cada año, la realidad está en que la situación no es muy buena y se soporta por el esfuerzo personal de la gente, no por los medios que tenemos, con el añadido este año de que se nos introduce una reforma que va a modificar toda la organización y que sin medios y sin dotación va a ser de difícil aplicación.
Les demores en la justícia són una de les principals queixes de totes les persones que hi estan implicades. Aquestes llargues esperes per assenyalar judicis s'estan corregint o empitjorant?
Vamos a ver cómo seguramente se amplíen con el cambio legislativo que va a haber ahora a finales de este año. Baleares tiene una de las mayores tasas de litigiosidad de España, pero al mismo tiempo tiene de las plantillas más ajustadas. En jueces, en funcionarios, es decir, en toda la gente que asistimos a los ciudadanos en los juzgados.
Eso se traduce en unos plazos de resolución que son excesivos, y eso tenemos que asumirlo. Esos plazos se intentan reducir por el esfuerzo personal de jueces y funcionarios, pero el esfuerzo personal llega hasta un punto, llega un momento en el que ya no se puede alcanzar más. Entonces esos lapsos se van a incrementar probablemente.
Uh-huh. S'incrementaran, a més també per la manca de personal, ens ho comentava ara, també en altres ocasions heu lamentat també la manca d'espais amb oficines saturades. Quina de les dues vos preocupa més en aquests moments, la manca de personal o d'espais?
No, ahora mismo tenemos una situación de falta de medios, tanto humanos como materiales. Las plantillas llevan congeladas mucho tiempo mientras la población de Baleares ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y además gravemente en la última década. Y hay juzgados colapsados en Palma, en Ibiza, en Menorca. En realidad, todos los juzgados empiezan a estar colapsados, por desgracia. Ya no hay juzgados que no lo estén. Y si a eso le sumamos una digitalización poco fiable y con caídas constantes, sin herramientas informáticas buenas, la realidad está en que nos faltan espacios, nos falta población, nos faltan medios en términos generales, y la suerte que tenemos es que es una cosa que se resuelve con dinero, porque voluntad por parte de quienes trabajamos hay toda la del mundo para hacer lo mejor posible, pero ese dinero no viene.
Es podria agilitzar també la justícia mitjançant fent canvis organitzatius, fent-la més eficient?
La justicia ahora mismo no necesita cambios organizativos. La realidad está en que la justicia, el problema que tenemos ahora mismo no es que haya una defectuosa organización o que se deba cambiar alguna cosa interna, porque eso en el fondo son cambios que van encaminados a, bueno, digamos, a que estuviese mal repartida la carga de trabajo, digamos. Una defectuosa organización al final define eso. Pero no hay ese problema, como decía hace un momento, si el colapso es generalizado, no es que haya juzgados que estén muy bien y otros muy mal, la realidad está en que todos empiezan a tener una carga de trabajo superior a la que debe soportarse, entonces no es una cuestión de organización, es una cuestión de que hay que incrementar el número de juzgados para atender todos los problemas que se pusieron en Baleares, que son elevados.
Incrementar el nombre i també incrementar el personal que hi fa feina. Senyor González Mariscal de Gante, una darrera pregunta. Aquesta legislatura hi ha hagut un distanciament entre les associacions judicials majoritàries i el govern central, entre d'altres coses, per la llei d'amnistia o la reforma de la llei orgànica del poder judicial, fins i tot amb una vaga de jutges i de fiscals. En quin punt vos trobeu ara en aquestes relacions?
En el punto de la total y máxima cooperación con el gobierno en el momento en el que quieran empezar a mejorar la justicia y no politizarla. En ese punto. Nosotros siempre cooperaremos con... Porque además es que es nuestro deber, nuestra obligación es que la justicia vaya mejor siempre y por encima de todo, más allá de otras cuestiones, pero no a base de politizarla. Siempre a base de dotarla de medios y tomarla en serio. Y darle una verdadera y una adecuada inversión.
Alejandro González Mariscal de Gante, portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres el dia en què es fa aquest acte d'obertura de l'any judicial aquí a les Balears.
Muchas gracias a todos.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:38 minuts.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara altres qüestions de l'actualitat estatal internacional. Pedro Sánchez defensa la innocència de la seva dona, Begoña Gómez, i del seu germà investigats en causes judicials.
El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad. Y la verdad es que mi hermana y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
Són paraules del president espanyol just després que el jutge Peinado ha proposat que sigui un jurat popular qui jutgi Begoña Gómez pel malversació de fons públics.
El magistrat l'ha citat aquest mateix dissabte a hora baixa per informar-la de les imputacions que hi ha sobre ella. La defensa de Gómez ja ha anunciat que hi recorrerà. Peinado dona per tancada la investigació, conclou que l'assistent de la dona de Sánchez, Cristina Álvarez, pagada amb fons públics, exercia funcions de caràcter privat per a la dona de Sánchez. Els implicats tenen 5 dies per recórrer-hi.
I a l'espera de la citació judicial, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El hermano, la mujer, el primer número 2, el segundo número 2, todos los acompañantes de las primarias del señor Sánchez, el líder del Partido Socialista en Extremadura, el fiscal general. La respuesta a todo esto no es una persecución judicial.
Per cert que Pedro Sánchez ha anunciat que es presentarà a la reelecció, situa els comicis l'any 2027 i afirma que ja ho ha parlat amb la família i amb el partit. I de l'exterior, notícia destacada d'aquesta matinada, les autoritats de Dinamarca anuncien el tancament de l'espai aeri d'un dels seus aeroports més grans en el nord del país davant la presència de drons.
Un nou albirament que arriba pocs dies després d'un incident similar que ja va haver-hi a l'aeroport de Copenhagen. De moment, la presència de drons d'aquesta matinada ha afectat com a mínim a 4 vols. Aquest nou incident a Dinamarca s'afegeix als que ja varen passar a Polònia, Romania i Estònia. L'autoria d'algunes d'aquestes incursions apuntaria cap a Rússia.
La detecció de drons sobre territori europeu coincideix amb l'advertència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, avisa que el món viu la cursa armamentística més destructiva de la història.
Ho ha dit durant la seva intervenció a l'Assemblea de les Nacions Unides de la ONU. Zelensky ha denunciat que res aturarà el president rus Vladimir Putin i ha lamentat la crisi de credibilitat que tenen les institucions internacionals.
Ukrainians are peaceful people, but they are people who want to live freely in their own independence.
El president ucraïnès ha dit que Ucraïna és un poble pacífic que vol viure lliurement en el seu país independent i assegura que inverteixen en defensa perquè no hi ha alternativa.
I Donald Trump ha fet un gir en la guerra entre Rússia i Ucraïna.
A la seva xarxa social Truth diu ara que els ucraïnesos podrien guanyar i que podrien recuperar el territori perdut. Fa tot just un mes, Donald Trump assegurava que la negativa de Zelensky a reconèixer Crimea com a territori rus dificultava la resolució de la guerra. És la primera vegada que Trump encoratja ara Ucraïna a recuperar el territori que abans havia ocupat Rússia.
I un tiroteig en una oficina del Servei d'Immigració i Control de Duanes a Dallas, als Estats Units, ha deixat 2 morts, entre ells l'atacant, que s'ha llevat la vida abans de ser detengut per les forces de seguretat.
De moment, però, es desconeix el motiu d'aquest atac. La secretària de Seguretat Interior dels Estats Units, Kristi Noem, ha vinculat aquest incident amb una onada de violència, ha dit, sense precedents contra el personal de l'Oficina d'Immigració.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Avui també vos parlem de la cistella de la compra. Les Balears se situen al capdavant de les comunitats autònomes, on de mitjanes més que fer la compra. Catalunya i el País Basc acompanyen l'arxipèlag al podi, segons l'Organització de Consumidors i d'Usuaris, l'OCU.
A Palma, la diferència entre fer la compra a una cadena de supermercats més cara o la més barata pot implicar un estalvi de 1.500 euros a l'any. L'estudi de l'OCU posa de manifest un encariment generalitzat a tots els supermercats més acusat en el cas de les companyies més cares. D'aquesta manera, a Hipercor, per exemple, que és la més cara, els preus han pujat un 7%, semblant a Líder de Lidl, i a Alcampo, que seria la més barata, tan sols haurien pujat un 0,5%.
L'augment dels preus afecta la freqüència de compra. Els ciutadans van més vegades al supermercat per evitar que els alimentin es facin malbé.
Compren 4 pomes i si ho poso una dolenta no passa res. Ara compram 3 o 2.
Per evitar això, pues, se'ls compra més freqüentament.
Somos una família gran, vamos. I tot vale molt caro.
És que ara anem més vegades en el súper, no anem tan comprar gros.
I encara parlant d'economia, la Unió Europea ha de consolidar el seu mercat intern compost per 450 milions de persones per minimitzar l'impacte dels aranzels de Donald Trump, és l'opinió d'Antonio de Lecea, professor universitari i exviceambaixador econòmic de la Unió als Estats Units, que ahir va oferir una conferència al Caixa Fòrum de Palma.
Afianzar las relaciones con otros grupos del sureste asiático, América Latina o el este asiático, de forma que la parte de demanda exterior que no tendremos o que estamos dejando de tener de Estados Unidos y o China, la podamos en parte compensar.
Delecea aposta per aplicar a les empreses estrangeres les mateixes regles de competitivitat que tenen les europees i també per incrementar l'autonomia de defensa militar del continent, això però sense perdre de vista les relacions econòmiques multilaterals. Segons, per les 8 i 45 minuts, tot donar tota la informació insular aquí, a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Aquest que sentireu ara és el renou que feren el veïnat de Serenal davant l'Ajuntament de Llucmajor ahir vespre. Varen ser una setantena de veïnat de Serenal, però també de les urbanitzacions del terme de Llucmajor que demanaren la dimissió de la batllessa Xisca Las Colas. Tot això arran de l'acumulació de fens al nucli turístic durant el mes hort d'estiu. Són les 8 i 45 minuts, gairebé i 46, i allò que volen fer ara és saber com és la circulació arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la DGT, David Cervera. Bon dia, quina és aquesta situació a hores d'ara?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions des de l'autopista d'Inca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a la incorporació en Sevilla de Cintura. En Sevilla de Cintura també trobaran retenció en direcció Andratx, des de la rotonda de Camp Blau fins a la carretera de Valldemossa. També trobaran retenció a l'autopista d'Andratx en direcció Palma, des de Portals fins al túnel de Gènova. Finalment, destacar un pot de tràfic lent per l'arribada a Palma per la carretera de Manacor. Per tot, molt bon dia.
Moltes gràcies, David Cervera, des de la DGT. Aquesta és la situació de les carreteres de Mallorca. Són les 8 i 46 minuts. Facundo Tenaglia és el control tècnic i nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Aquest que sentiu són els veïnats de Serenal, però també d'urbanització de Llucmajor, que ahir vespre varen concentrar davant l'Ajuntament. Varen ser una setantena de veïnats, com han dit, que varen concentrar davant el consistori per demanar la dimissió de la batllessa La Popular, Xisca Las Colas. Reclamen que se solucioni el problema en la recollida del fens i també critiquen la gestió municipal d'aquesta zona. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí. El d'ahir va ser un ple molt agitat perquè els veïnats varen intervenir demanant explicacions a la batllessa. De fet, abans de començar, ja feien conèixer les seues queixes.
Estamos cansados ya de tanta basura, de vivir con la rata, un olor.
Llevo 60 años en el Arenal y nunca lo he visto de la manera que está. Un abandono total, muy sucio.
Pedimos limpieza, que las ratas no ven las ratas en la puerta de tu casa.
Bé, tots els veïnats que intervengueren en el ple lamentaran això, la brutor dels carrers i la inseguretat que diuen es fa cada dia més palesa a aquest municipi. La batllessa va intentar defensar la seva gestió, va explicar que es treballa en un nou contracte. És Xisca Las Colas, batllessa del Llucmajor.
Los procesos administrativos y la burocracia de la administración es muy lenta. Desde el momento... Por favor... ¿Va a afectaros el nuevo contrato de basuras? Sí.
L'oposició, per la seva banda, també es va mostrar escèptica davant aquests terminis promesos pel consistori. Jaume Oliver es portaveu dels socialistes de Llucmajor.
Y ahora parece que en seis meses, después de seis años, lo vamos a arreglar todo. Mire, perdone, señora alcaldesa, no nos lo creemos.
I d'això és el que va passar ahir vespre a Llucmajor en relació amb un dels nuclis turístics d'aquest terme, en concret de Serenal, però també de Badies, arran de la recollida d'Alfens i per la mare, d'allò que succeeix en un altre nucli turístic de Mallorca, en aquest cas del municipi de Santa Margalida i en concret de Can Picafort, perquè més d'un centenar de treballadors es veuran afectats pel tancament de l'hotel Vell Marí. Aquest establiment ha tancat aquest mes de setembre i ho ha fet després d'un estiu amb molt de problemes, per exemple, per impagament a proveïdors, obres inacabades i turistes que han hagut de ser reallotjats.
El personal confia a cobrar les nòmines endarrerides a finals d'aquest mes i els seus contractes acabaran dia 7 d'octubre. L'hotel de 4 estrelles és propietat de l'empresària hotelera Quiquín Marc, descendent de la família Marc.
I el Consell de Mallorca ha aprovat el projecte de la variant de Sant Llorenç, cosa que ajudarà a desviar l'aigua en cas d'inundacions com la que va deixar, recordem, 13 morts l'any 2018. Està previst que aquestes obres comencin a principis de l'any 2026 i que costin 9 milions d'euros.
El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha destacat que ha estat una tramitació llarga i que han augmentat el pressupost de 5 milions d'euros previstos en l'anterior legislatura a 9. En concret, s'ha projectat una ampliació de l'evacuació d'aigua en cas de catàstrofe que passa de 108 a 500 tones per segon, la qual cosa suposa quadriplicar, per tant, la seguretat.
Jo crec que avui els ciutadans de Sant Llorenç poden estar cada vegada més tranquils perquè començarem una obra que era absolutament necessària i amb aquesta infraestructura el Consell de Mallorca aposta fermament per la seguretat dels veïnats de Sant Llorenç i, en definitiva, també de tota la comarca de Llevant.
Rubio ha destacat que han heredat un projecte aturat del govern progressista i que estan d'acord amb els veïns de Sant Llorenç en que la infraestructura arriba tard. El conseller insular de Territori assegura que ja s'ha resolt el procés d'expropiació i que ara comença la licitació per adjudicar les obres a final d'any, les quals començaran, per tant, a principi de 2026. S'estima que tinguin una durada d'11 mesos.
Unes obres que encara han de començar i unes altres que ja ho han fet, perquè ens referim a Porreres, on han començat les obres de millora i renovació del centre del poble. Es tracta d'una actuació de gran complexitat que té per objectiu modernitzar i també adequar els carrers i els espais públics d'aquesta zona perquè siguin més segurs, més accessibles i també funcionals. La durada prevista de les obres és de 3 mesos i s'asseguren que estaran enllestides abans que acabi l'any.
Les obres afecten els carrers Santa Creu i Prevere Agustí Font i la seva execució es farà en dues fases. Primer en la instal·lació de la conducció de pluvials, després en la pavimentació de voreres i calçada. Pel que fa al carrer Hospital, les tasques de millora s'iniciaran a mitjans mes d'octubre. L'Ajuntament ha proposat una sèrie de modificacions viàries temporals amb un itinerari alternatiu d'entrada a la zona del centre des de Montuïri. Així valoren l'inici d'aquestes obres els veïns.
Jo troc que haurien d'haver fet per parts més separades, tipus primer un carrer, sense tancar els tres carrers que van fer o dos carrers, i després començar l'altre. I vàrem anar a comprar a peu, perquè vàrem dir, bueno, provarem, i estaven tots els veïnats de fora, tothom indignat, mira't.
Aquestes obres estan infravalorades. Són millores bastant necessàries, però bueno, també sí que era que molesten el tema de circulació. És un caos, Porreres.
Serà complicat per tots els veïnats i per el que és el poble, perquè és... està molt transitat aquest tram, però si s'ha de fer, s'ha de fer, la veritat. Haurem de tenir un poc de paciència un parell de mesos i després ho agrairem, la veritat.
I les obres de la nova plaça i l'aparcament soterrat a Porto Petro a Santanyí, iniciades a principis d'estiu, avancen segons el calendari que estava previst i es preveu que estiguin enllestides abans que acabi l'any.
El nou espai preveu la creació d'un aparcament per a 20 vehicles a la planta baixa, així com un mirador de 480 metres quadrats sobre el port. La plaça ha estat dissenyada com un espai lúdic i de trobada i comptarà amb jocs infantils, mobiliari urbà i jardineria, a més de millores en la senyalització.
I per la mare de Sa Pobla, perquè la formació de Més Passa Poble proposa el soterrament del tren en fals, túnel, al seu pas per la Ronda. La formació respon d'aquesta manera a la directora general de mobilitat del govern, que ha descartat la proposta per raons logístiques i defensa la viabilitat, la lògica i la necessitat, asseguren, d'aquesta alternativa.
La proposta de Més consisteix en un soterrament en un fals túnel en un tram de la Ronda de Circumval·lació de Sa Pobla amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental i paisatgístic de la infraestructura ferroviària quan aquesta s'aproxima a zones urbanes consolidades.
aturades.
I novetats en les línies de bus del TIP, perquè hi ha una sèrie de millores a determinades línies, en concret la coneix Palma amb Inca, passant per municipis com Sant Eugeni o Costitx. Atesa una llarga reivindicació d'usuaris i també dels ajuntaments, aquest servei afegeix una darrera freqüència nocturna al dia feiners.
La línia 304 del bus del TIP connecta Palma amb Inca, passant per Sant Eugeni, Sencelles i Costitx. A partir d'ara i de dilluns a divendres s'afegeix un bus que sortirà d'Inca a les 8 i quart del vespre i un altre que ho farà de Palma a les 9 i 35, atenent d'aquesta manera a una vella reivindicació dels usuaris que consideraven que el servei acabava massa prest.
I també ha entrat una millora dels horaris de la línia 312 que uneix Muro en Lluc, passant per Inca, Sauva i Caimari. Amb aquesta informació hem arribat a les 8 i 55 minuts. Continua ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I arriba el moment ara de la cultura. Avui parlam del pop rock.
La mesa arrojava papeles en blanc.
Encara falten dos dies per a la gran final del Pop Rock Palma 2025. Són cinc els finalistes que han arribat a aquesta darrera fita, en la qual es tirarà quin és el guanyador per al públic i el jurat. Les propostes són ben eclèctiques, amb estils totalment diferents, però cap d'ells exempts de talent. Per això avui vos volem ajudar en Calentí Motors, escoltant el que podreu sentir dissabte a ses voltes, i si no podeu, a la sintonia d'IB3, que ho retransmetrà en directe.
I començàvem amb aquest recontel, començàvem amb aquesta que escoltant de fons precisament, és Manena i el seu tema es diu Difícil. Hem pogut parlar amb ella i assegurava que arribar a la final ja és tot un èxit i que el que arribi després només suma. Està il·lusionada sobretot perquè l'experiència en la música l'ha fet arribar cada vegada més lluny dins el propi concurs.
Per mi, o sigui, és com una, un premi a sa feina, no? Per a sa constància, perquè al final aquesta és la tercera vegada que me present.
El seu estil mescla pop, però també en tocs de rock i de folk. Va debutar al món discogràfic el 2021 amb un àlbum que es deia Emergente i a finals d'enguany traurà un nou disc juntament amb la seva banda Manana. Un altre dels coneguts i reconeguts que seran en aquesta final del pop rock és Monjo Antiquat, un nom ja habitual al món artístic. Faig el que sento amb els temps que tinc, i els temps que tens, i els temps que tens, i ell faig el que puc fer. És que faig el que sento amb els temps que tinc, i els temps que tens, i els temps que tens, i ell faig el que puc fer. De formació clàssica, com sentim, ha crescut musicalment en l'electrònica, el jazz, el pop. Allò que fan és un espectacle integral, podrien dir, i està especialment orgullós de que el seu projecte hagi estat un dels seleccionats per aquesta final.
El que s'ha vist és que hi ha moltes bandes amb moltes ganes de tocar i que haver arribat a la final és això, és com alhora una responsabilitat per defensar la millor música de la millor manera i res, i passar-ho bé, sobretot. I have sold my soul, I can't take control. Every time I say in front of you, I just don't know what can I do. I would give you all.
I aquest nivell del que parlava Monjo Antiquat el demostren la resta de finalistes, com per exemple aquests altres que escoltant de fons, amb pop fresc, amb influències de música underground. Elles són les You Are Band, quatre joves de Porto Colom, que fan música en anglès. Són molt joves i per això destacaven l'oportunitat que suposa per elles també conèixer altres músics.
I d'aquesta manera podem anar a conèixer el nostre músic i a molta més gent i també tenim l'oportunitat de conèixer i descobrir més artistes emergents de les Balears.
La proposta més independent, però més nostrada possiblement, és la de Tebals. Que són hereus clars, com sentim, del gran de l'escena mallorquina com de Sousa o Antònia Font, una proposta fresca i que arriba ja amb molt de concerts a l'esquena i un bon grapat de seguidors. I completa aquest quintet de finalistes un solista que, tot i que no ho pareix, és un músic tot sol que es diu Soy David Goodman. La proposta més alternativa, més urbana, ell ja va fundar bandes com, per exemple, la Bafiz, i ara segueix amb bases electròniques i una elaboració musical de primer nivell. Per tant, ja teniu un bon triar d'aquesta final, que començarà el dissabte a les 7 de l'hora baixa. La festa comptarà, per cert, amb la presència d'uns històrics per contrastar tanta joventut, que són la Granja.
I a motiu d'aquesta final, Ivetra Ràdio emetrà un programa especial amb les actuacions de grups i entrevistes a peu d'escenari a partir de les 9:45 del vespre. Serà una retransmissió conjunta des de Menorca, on es du a terme el Cranc Fest, però en connexions constants amb ses voltes per anar seguint les actuacions primer i després en el moment del veredicte del jurat. Un programa dirigit i conduït pel coordinador musical d'aquesta casa, per Joan Trias. I són ara les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Accident mortal avui a Menorca. La víctima, un motorista de 55 anys que ha perdut la vida en xoc frontalment contra un vehicle a la carretera de Calambós.
Ha estat de vés les 7 del matí. Tot apunta que la moto ha envaït el carril contrari i, a conseqüència de la col·lisió, el conductor ha sortit disparat uns 20 metres i la motocicleta s'ha calat foc. A l'arribada del 061, el pacient ja era mort en cremades greus a bona part del cos. La passatgera del cotxe, una jove de 28 anys, ha estat traslladada a la Clínica Joaneda amb ferides lleus.
I el portaveu Les Balears de l'Associació Professional de la Magistratura, la majoritària dels jutges, adverteix que pràcticament tots els jutjats de Les Balears estan congestionats.
En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, Alejandro